FM Muntanya.
En el capítol 99 vam poder mantenir una llarga conversa i sobretot interessant amb l'Oriol Antolí sobre la seva experiència a la final de les Backyard Ultra a l'estat nord-americà de Tennessee, que per cert, si encara no l'heu escoltat, us recomano que ho feu. Cap al final d'aquesta conversa ja vaig avisar que tindríem una segona conversa amb l'Oriol i que també ens acompanyaria la seva parella, la Sílvia Pou, que gairebé sempre l'acompanya quan l'Oriol necessita assistència externa. És moment de saludar-los. Oriol i Sílvia, ben tornats al Fem Muntanya.
Hola, moltes
Hola,
gràcies.
Xavi.
Com esteu? Ja han passat un temps, ja han passat uns dies des de que heu tornat de Tennessee. Ja heu desfet ja totes les maletes, ja ha quedat ja sense rastre a casa vostra d'aquesta experiència o encara hi han coses pel mig?
Que va, ja m'agradaria. Tenim totes les maletes fetes encara perquè el primer dia amb el jet lag va ser impossible i el segon ja vam anar a treballar i avui ja hem aprofitat per dormir fins tard. Vol dir que encara tenim les maletes per desfer. El més calent és a l'aigüera.
Ben fet. Escolta, estem gravant la conversa pocs dies després d'aterrar. Els oients això ho escoltaran d'aquí un temps. És la màgia del podcast, però de vegades és una mica difícil quadrar l'agenda tant teva, Oriol, com de la Sílvia, com de meva. I llavors doncs, hem pogut gravar aquesta conversa pocs dies després d'aterrar de Tennessee, dels Estats Units. I per això, doncs, encara que els oients igual ja fa dos o tres setmanes que s'ha disputat la Backyard Ultra, que no es pensin tampoc, que porteu tres setmanes amb les maletes sense desfer. Sílvia, començo per tu. Com vas viure l'experiència d'una final de les Backyard Ultra i d'aquestes 90 hores que l'Oriol va estar donant voltes al circuit?
Home, és una experiència única, no? Jo ho hem volgut viure molt, per això vam voler anar amb la família i portar-nos a l'Aniol, al nostre fill. I sí que jo els dos primers dies, perquè ens van partir l'assistència amb el meu sogre, els dos primers dies no vaig poder-hi ser present perquè només hi podia haver una assistència, però els altres dos dies que hi vaig ser ho vaig intentar donar tot.
Mira, hi ha una pregunta que ens han deixat en el capítol que vam mantenir amb l'Oriol. Ara els oients a través de Spotify ens poden deixar preguntes, comentaris i hi ha una pregunta que ja te la llenço ara mateix, és per tu, Sílvia, que diu: com viu i porta la Sílvia tot això que fa l'Oriol, que diu que al·lucina? És una pregunta del Jordi Palvo.
És una cosa que, com que jo l'Oriol ja el vaig conèixer, que ell ja feia curses i vull dir, ja estava en tot aquest món, i sempre jo crec que ho he viscut molt... O sigui, a mi m'agrada molt que l'Oriol tingui aquesta afició i intento viure-ho molt amb ell i recolzar-lo amb tot el que fa i a mi m'agrada molt, no ho sé.
Si em deixes puntualitzar una cosa, a vegades, fins i tot quan jo estic mandrós, ella m'apreta perquè m'apunti a curses i perquè faci coses. Vull dir que...
Et vol fora de casa.
Aquesta és la relació que hi ha.
Bueno, al final, ostres, hem tingut l'oportunitat de viatjar, de conèixer molta gent, A mi m'agrada molt.
Jo crec que això és bàsic, perquè si no seria molt, molt, molt difícil de poder, no?, coexistir tot plegat. Sílvia, des del punt de vista de l'assistència, ha sigut molt diferent aquesta final a d'altres Backyard Ultra on hi has pogut fer-li l'assistència?
Una mica, perquè tot i que sempre a les curses ho intentem donar tot i fer-ho molt bé i portar-ho molt planificat, aquí era com la pressió aquesta de que, ostres, la final, no? Aquí ens ho juguem tot i no hi pot haver cap error, per part nostra. Llavors l'Oriol també ja tenia l'altra seva part de feina a fer, però sí que era una pressió afegida de que hi ha els millors del món i hi haurà molta competència, llavors... Bueno, i el fet d'això, de no poder compartir, que a vegades doncs, entre el meu sogre i jo ho fem entre els dos, ens ajudem, ostres, ara què tocava... Clar, aquí eres sol i t'havies d'espavilar.
Ara ho deies,
una mica diferent sí que va ser.
Ara ho deies, que hi ha moltes altres backyard ultra, i també en aquesta final, que el pare de l'Oriol doncs, també dona un cop de mà, és a dir, que entre tu, Sílvia, i ell, doncs, doneu assistència a l'Oriol tants dies com calgui.
Exacte.
Quantes hores has dormit en aquests quatre dies?
Jo?
Sí. No, l'Oriol ja ens va dir que no va passar de les 2 hores en total en 4 dies. Clar, jo m'imagino que tu hauràs dormit una mica més.
Una mica més, però en cursa dormo molt poc, perquè les dues primeres nits que jo no hi vaig poder ser, igualment, tot i que estàvem a la casa, em despertava molt sovint, anava a dormir molt tard per intentar anar veient com anaven les voltes, i durant la nit també em despertava i llavors em llevava molt d'hora per continuar-ho mirant. Igualment sabia que havia de dormir molt perquè després em tocaria estar allà al peu del canó i allà sí que no dorms gens, o sigui, en la nit i mitja que vaig estar jo em sembla que vaig dormir una hora i partida, mitja hora i mitja hora. Vull dir que no, amb aquestes curses jo tampoc dormo gaire.
Ara jo estava pensant, nosaltres quan veiem el streaming, veiem els participants donant voltes o veiem a vegades si és de nit, doncs a vegades no veiem res, però no us veiem a vosaltres què és el que estàveu fent a les carpes que teníeu instal·lades a la zona de sortida i arribada. Però clar, no sé si en aquests 50-55 minuts que l'Oriol està corrents, què és el que tu estàs fent? Descanses? Li estàs preparant el menjar? Tens temps a fer una mica de xarxes socials? Què és el que fas durant tot aquest temps?
Primer de tot, quan marxava ja preparava allò de la següent volta, perquè ja ho tingués preparat, ja no hagués de preocupar-me d'això. Després sí que, doncs, sobretot a la nit, seia i intentava descansar una mica. Xarxes socials des d'allà no vaig poder fer-ho gaire perquè hi havia molt mala cobertura i a més no tenia massa on carregar el mòbil i intentava connectar-me poc. WhatsApp i això sí que una mica, però xarxes aquest cop poquet. I descansar i caminava per allà esperant que passés l'estona que tornés i arribar. Però sí que es fan llargues les hores aquestes d'espera.
Sobretot les nocturnes, no?
Sí, a més, les nits eren una mica fredes i jo, a més, ja pateixo molt fred de normal i es feien llargues. Sí, sí.
Tenies alguna referència o tots els que estàveu fent les assistències als corredors, teníeu alguna referència de com anaven els corredors o, en aquest cas, potser més tu? És a dir, tu sabies, l'Oriol, si anava bé o no anava bé un cop ja el perds de vista o has d'esperar a que arribi per saber que tindrà tant temps per doncs, dormir o menjar o canviar-se de sabatilles?
Des d'allà no vèiem res, així que clar, llavors podies seguir a través de YouTube, però jo allà no em connectava. Llavors més o menys ja sabia l'estona que tardava l'Oriol i em podia fer una idea, però no sabia mai quan arribaria.
Sorpresa. I quan veus que van passant les hores, que ja portes més de 60, 70 voltes i veus que la son comença a afectar l'Oriol, què és el que et passa pel cap? L'animes a seguir i vinga, va, segueix, què necessites? O arriba un punt que dius, escolta, Oriol, estàs patint més del compte, què tal si ho anem deixant i un altre any serà?
Clar, jo sempre amb l'Oriol tenim molt pactat que jo faig de poli malo, no? Que o sigui, l'apreto molt, que a vegades sembla que jo sigui, ostres, corre tu, no? Fes-ho tu. Que... Però sempre ho tenim bastant pactat, que l'apreti i no el deixi plegar. I de fet ho vaig fer. Al principi quan vaig arribar tenies una estona que psicològicament no acabaves d'estar a tope i jo crec que allà et vaig fotre canya. Sí que després, quan ja vaig anar veient el panorama a partir de les tercera nit que ja portaven i això, clar, comences a veure gent que molt desorientada, gent bueno, que no saben on són, que això és per culpa de la son, i l'Oriol ja quan el vaig començar a veure patir a partir de la volta 85 o 86... En algun cop, de fet, avui miràvem al matí vídeos d'aquestes voltes i en una veig que li dic, vols que parem? Perquè em sembla que vas arribar a 7 segons, amb 7 segons de marge o així, i llavors vas tornar a sortir. I jo li deia, vols que parem? Perquè ja sí que hi ha un punt que dius, sí, jo no vull que perdi el nord, com he vist altres corredors.
És que això és el que jo em referia, o sigui, clar, veus corredors que amb 70-75 voltes, o inclús menys, ja comencen a desvariejar, comencen a caminar torts, comencen a fer mala cara, comença inclús a ser perillós, no?, córrer en, sí, aquest estat, i tu veus a l'Oriol, que encara va tirant bé, però tu saps que si ell continua donant voltes, arribarà un punt que inevitablement la son també l'afectarà a ell, i veuràs que anirà així. És a dir, fins a quin punt tu l'animes a seguir, o fins a quin punt tu el frenes i dius, escolta, és que ja no vas bé. O sigui, tu no et donaràs compte perquè la son, l'adrenalina, el fet d'estar participant, doncs potser et fa seguir, però tu des de fora veus que ja comença a haver-hi un punt de perillositat.
En això sí que hi va haver un parell de cops que vaig veure corredors que realment havien perdut el nord. N'hi va haver un que no sabia on estava, i quan li vaig dir que estava en una carrera em va preguntar si era una carrera de bicicletes.
Ostres!
I llavors també el noi de Filipines, que també va passar molt malament, i jo li vaig dir a la Sílvia, li vaig dir, apreta'm tant com vulguis, però si estic malament que no sé on soc, no em deixis continuar. I això li vaig dir, jo què sé, no sé, sí, potser la volta 70 o 75, sí, que encara estava bé.
Sí.
Però li vaig dir, escolta'm, jo no vull posar un risc també a la meva salut, en realitat.
Això és el que jo em referia, i per això et dic que és important que la persona que tens al costat que et fa l'assistència et conegui perfectament, i tant el corredor, en aquest cas tu, Oriol, doncs siguis capaç de fer-li cas, que de vegades és difícil.
Bueno, quan estàs en curs és molt complicat, perquè tu el que vols és arribar al màxim de lluny possible, i estàs allà i només penses en continuar. Per això també és molt bo tenir confiança en la persona que et fa assistència, perquè saps que aquella persona doncs pensa per tu, i saps que si estàs malament et dirà que paris, i si estàs que creu que pots seguir et dirà que pots seguir, i això és la confiança també.
Ara parlem de la planificació prèvia, que jo crec que n'hi ha molta. Vosaltres, que sou parella des de fa molt de temps, heu tingut alguns moments de tensió, és a dir, allò que diuen, no?, la confiança fa fàstic, és a dir, que clar, tu, Oriol, estàs molt cansat, cada cop estàs més a prop del límit, i la Sílvia doncs porta ja més de 24 hores fent l'assistència, cansada també, amb son, amb fred. Hi ha aquells moments que pugueu xocar, o no arribeu a aquest punt, doncs gràcies a la confiança, i que teniu tot molt ben planificat.
Jo sempre intento tenir una actitud molt positiva en cursa, encara que per dintre a vegades estiguis molt cansada i no tinguis un bon dia, però sempre intento ser molt positiva, perquè a l'Oriol jo crec que això se li transmet molt, i si ell veu alguna cosa negatiu ja en aquestes curses, al final estàs molt sensible psicològicament, uh-huh, i crec que li pot afectar molt, no? Llavors, però sí que hi va haver una volta, aquella volta que no ens vam entendre, bueno, hi va haver una volta que va arribar molt just de temps, ell em va fer un canvi i jo no el vaig entendre, li vaig donar una cosa que no tocava i tal, sí que hi va haver una mica de tensió.
Vaig veure aquesta
però,
imatge.
Que de fet està gravat que li tiro una ampolla a la sortida.
Recordo però que ell et demanava un gel, no recordo de què, no li arribaves a donar el gel, i l'Oriol et crida, escolta, no, aquest gel no, l'altre, no, i s'acaba el temps i acaba marxant, sí, gairebé sense el gel.
Sí, exacte, després jo ho vaig entendre, i però ja estaven en el punt de sortida i li vaig tirar l'ampolla, perquè era una ampolla, em sembla que volies, sí, i ja va estar, però crec que això és el màxim.
Sí,
que
és el màxim, no, i amb això tinc molta sort jo, i ho he de dir que gràcies a la Sílvia, perquè sé que moltes vegades, clar, arribes cansat, just de temps, tu penses en les teves coses i pot ser fins i tot desagradable, i per sort ella ja no m'ho té en compte, perquè ja sap que és el moment aquell del cansament extrem, i que és degut a això. I si no, sí que tindríem més enganxades. Però bueno, jo també intento, fins i tot quan estic en cursa, no, de ser agraït i d'arribar pues, amb actitud positiva, perquè sé que ells també fan un gran esforç per ajudar-me.
Oriol, tu potser no, perquè estàs en curs i no ho veus, però la Sílvia, que ha estat hores i hores allà fent l'assistència, tu, Sílvia, has vist que altres parelles, altres assistències amb altres corredors doncs arribin a aquest punt de tensió? És a dir, que vagin amb una altra filosofia de guanyar, de no sé què, i que no s'entenguin, sí, i que, escoltes, veus a un volum superior a l'habitual, al normal?
Sí, en altres curses no ho recordo, però en aquesta sí que recordo dos corredors. Un corredor italià que volia plegar, que ja havia fet el rècord del seu país i va dir, va, ja plego, i no el deixaven plegar, i sé que em sembla que va fer dos, tres voltes més i al final va arribar arrossegat, pobre noi, que no el deixaven a la seva assistència. I un altre corredor francès que no el deixaven anar ni al lavabo gairebé, que no, ostres, que pensava, ostres, si amb l'esforç que està fent, i és ell el que està corrent, no? Tu com a assistència al final jo crec que pots apretar, però fins a un punt que no cal, crec que no cal arribar a aquests punts de tensió, que al final fem això per passar-nos-ho bé i no cal.
Per tenir a vegades una mica al nord i potser no, i no tenim clar què és el que estem fent allà. Parlem una mica de la planificació. Va, Oriol, quan comences a planificar tot el que necessitaràs? Perquè això ha sigut el 21 d'octubre, però m'imagino que no vas començar a planificar-ho el 15 d'octubre.
Mira, doncs mira, sí, més o menys ho vaig començar a planificar el 15 d'octubre, però el 15 d'octubre de l'any anterior.
Un any, déu-n'hi-do.
En el moment en el que vaig saber que tenia plaça per anar-hi, va començar tota la planificació i el pensar, doncs, des de com m'ho faria per aprendre què és una backyard anant de viatge, que és un test que volia fer, com a fer proves diferents de menjar, fer proves de diferents materials i diferents estratègies, per poder arribar a la backyard com he arribat, que crec que ho tenia tot molt ben preparat i estic molt content de la preparació.
Sempre hem parlat de que tens uns excels, en aquests excels, que és el que, com els divideixes, que és el que, quantes pàgines té aquest excel?
Mira, la veritat és que al principi em feia uns excels molt llargs, ara el que faig és em faig un excel que és, bueno, el primer dia és un excel especial, però a partir del segon dia cada 24 hores el vaig repetint. Així llavors el puc imprimir tantes vegades com vulgui, i aquesta vegada per exemple portava, em sembla, 10 pàgines, que és una cosa que, imagina't, 10 dies, no?
Déu-n'hi-do, sí, impossible. Home, 240 voltes.
Però bueno, tu tens allà i estàs segur que no se t'acabarà.
Perquè aneu tatxant, diguéssim, vas imprimint i a partir del segon dia, diguéssim, que cada volta que vas fent, què és el que t'apareix? La quantitat d'hidrats, és a dir, com ho calcules?
Exacte,
tot plegat?
M'apareix des de la quantitat d'hidrats que he de menjar, però bueno, ja posat amb si vull beguda energètica o aigua, o m'he de prendre sals, o m'he de prendre uns gels, o m'he de prendre un menjar més calent, tipus puré de patata o pasta o això, o si puc canviar els gels per algun altre tipus de menjar, tipus entrepanets de nocilla o xutxes o alguna cosa així. Aquesta seria la part de nutrició, diguéssim, i després també tinc posat, jo què sé, quan m'he de canviar les bambes, quan he d'agafar un frontal o un altre.
Disculpa, Oriol, i lo de les sabatilles no ho fas per sensacions, perquè veus que els peus doncs comencen a carregar-se o els genolls comencen a carregar-se? O sigui, ja tens planificat a quina volta vols canviar les sabatilles?
El cas de les sabatilles tinc posat cada quan les vull canviar, però sí que és veritat que és una planificació, no? És perquè com a mínim en aquella volta em tinguin preparades l'assistència unes sabatilles per canviar-me. Evidentment, si me les vull canviar abans, i això em va passar, no? Si me les vull canviar abans, doncs ho dic, me les canvio i ja està, no hi ha cap problema. Mm-hmm. De fet, em va passar amb les bambes d'asfalt, per exemple. La primera nit vaig anar amb unes que em van anar superbé, i a la segona volia posar-me les mateixes perquè teníem molta motivació i, ostres, a nivell de la part superior de la bamba m'apretava més del compte perquè se m'havien inflat els peus i les vaig portar això una o dues voltes i llavors les vaig canviar per unes altres perquè teníem menys amortiguació, no m'anaven tan bé en aquest sentit, però en canvi se m'adaptaven més bé el peu. Vull dir que els canvis, encara que estiguin planificats, el pla és per tenir una seguretat de que tens un mínim, no? Mm-hmm. Després això, doncs sobre la marxa pots fer canvis que vulguis.
Més coses. Sí, digues, Sílvia, disculpa.
Ah, no, perdó, no, només afegir que també tenim una part d'observacions.
Ah, exacte.
Que ens fa apuntar allà si hi ha algun canvi, alguna història.
Si hi ha algun canvi, com m'he sentit a la volta, si he hagut d'anar al lavabo o si no. Doncs totes aquestes coses les apunto també
apuntant.
per poder estudiar després si m'han anat bé unes coses o unes altres, o en quin moment m'he començat a sentir bé, m'he començat a sentir malament, i poder treure conclusions. I de fet m'apunto fins i tot a quina volta m'han de posar. Cada nit sempre m'he de posar un col·liri als ulls per un problema que tinc. I també, no? Doncs el mateix Excel també surt quan m'he de posar el col·liri o quan m'he de posar crema als peus. Vull dir, intento tenir tot planejat per no oblidar-nos de res.
Tens tot el tema de sabatilles, alimentació, hidratació, no sé si hi ha més coses que... i el col·liri, no sé si hi ha alguna cosa més que vulguis, canvi de samarreta o de camisa Flying Burrito. La gorra, veig que la gorra ha sigut la mateixa gairebé els 4 dies.
Sí, bueno, en tinc d'algunes que són iguals, eh? Vull dir
Ah.
que pot semblar que vagi amb la mateixa, però me l'he canviat. Però bueno, sí que el que és roba intento fer-ho a més a demanda. Com que no és una cosa que és imperatiu canviar-me en qualsevol moment, doncs si veig que tinc temps, sobretot, de fet, si veig que no tinc temps, sobretot, si hi ha alguna volta que arribo i no tinc aquells 8 o 9 minuts per dormir, i ja no em poso a dormir, doncs aprofito i menjo i em canvio la samarreta, per exemple, em canvio la gorra, o els pantalons o la roba interior. I ho faig una mica més a ull, el tema de la roba, més per sensacions.
Llavors, com tu tens calculat els hidrats que t'has de prendre cada volta, la hidratació, les sals, la cafeïna, tot el que necessitaràs durant 150 voltes. Tot això, com ho transformes a quilos, diguéssim, anar fent reserva a casa, a Terrassa, de tot el que t'hauràs de portar, perquè m'imagino que tot el que has tingut allà ho has portat d'aquí de Catalunya.
Sí, la majoria de coses, perquè clar, no pots donar per suposat que t'anirà bé alguna cosa que et compris allà. I sí que, per exemple, llaminadures me les vaig comprar allà, pa Bimbo per fer, o pa de motlla per fer-me entrepans de Nutella també, totes aquestes coses me les vaig comprar allà, perquè al final, bueno, de fet vam fer
Igual.
un tast
Clar.
de 5 o 6 marques de pa Bimbo diferent els dies abans, allà mateix, per veure quin és el que m'anava millor.
I de
Vull dir que,
llaminadores
i de
igual.
llaminadures igual.
Això
Vull
encara,
dir que imagina't,
això
el
està
que
bé.
passa és...
Això és dolç, està bé.
Sí, exacte. El que passa és que llavors de tot el que són gels i beguda energètica, sí que ho vaig portar des d'aquí. Tot això m'ho ha gestionat molt bé el nutricionista, el Xavi Sebastià, que la veritat és que la feina que hem fet aquest últim any ha sigut brutal, perquè ja a la Suffolk vam arribar a un nivell de perfecció per mi genial, que em va anar la nutrició perfecta. I aquí a la Big Dogs ha sigut pràcticament la mateixa, amb alguns petits canvis per ajustar algunes coses, però la veritat és que penso que hem aconseguit un nivell molt, molt, molt bo d'ajust de la nutrició, i que em va molt bé per maximitzar els temps de dormir i per menjar el més ràpid possible. Llavors portava, bueno, he anat agafant diferents tipus de gels que em van bé, sobretot els Ecolac són els que he fet servir més, però després també he fet servir des de Mountain, Science in Sport, Tetix, una mica de varietat per tenir quan arriba aquell moment, doncs, que ja portes moltes voltes. Al final pensa que em vaig portar, jo crec que més de 200 gels
Mira, t'ho anava a
a
preguntar,
les
ja no,
hores. És que...
ja t'atxo aquesta pregunta. Quants gels, si tens calculat els gels que t'has pres en aquestes 90 voltes?
Me n'he pres, mira, aproximadament me'n dec haver pres uns 150 de gels. O sigui, no he gastat tots els que m'havien dut, però també me'n vaig endur així en previsió per fer bastantes voltes. I després de beguda energètica, doncs portava tant maltodextrina i fructosa per fer-me una beguda energètica jo mateix, que de fet és pràcticament la que em va millor, però també portava sobres de beguda energètica Mountain i d'Ecolac també, que també algunes voltes, doncs, he anat fent una mica de canvis, perquè va bé, no?, per canviar el gust,
Sí.
per una mica de la sensació aquesta diferent.
Sí, perquè no a vegades inclús begudes o menjars una mica més salats per no sempre anar prenent dolç, dolç, dolç i acabar avorrint el dolç.
Sí, clar, en aquest sentit per això portava tant els entrepans de Nutella, tenia també pinya deshidratada allà, i sense estar pautat, però una mica per tenir el menjar salat, doncs també tenia cacauets d'aquest tipus Eagle, que són, bueno, no Eagle perquè són uns que em vaig comprar allà als Estats Units que eren d'una altra marca, però més o menys del mateix. I llavors també això, no? Cada 6-7 voltes em prenia un menjar tipus pasta o arròs o puré de patata, que també entra molt bé i és salat i és un canvi gran respecte a les altres voltes.
Quants quilos pesava tot plegat? És a dir, com ho empaquetes per poder-ho portar cap als Estats Units? Perquè a vegades agafem una maleta quan hem de viatjar una setmana, tota la família, mira, és una maleta gran, una maleta petita i un parell de motxilles. Clar, en el vostre cas heu de portar o sigui, tot el que necessitareu vosaltres per estar 10-15 dies que heu estat als Estats Units en total, el que seria no res esportiu, però és que, clar, a més, tot el material que has de portar que necessitaràs per aquesta backyard ultra. Llavors, quant de material has portat extra només per fer la Big Dogs?
Mira, doncs portava cada maleta podries portar 23 quilos i la veritat és que no ho sé exactament perquè vaig acabar repartint entre les maletes de tota la família unes quantes coses, però jo crec que devia portar entre 30 i 35 quilos de material. I això no compta doncs tot el que em vaig comprar allà quan vaig arribar, no? Que era bàsicament menjar, però també em vaig comprar la bombona de gas per poder fer el menjar allà amb el fogonet, em vaig comprar una tombona, em vaig comprar una taula, una cadira també.
Tot això s'ha quedat allà, m'imagino.
Mira, la taula i la tombona les vaig aconseguir facturar perquè com que m'havia pres molts gels, tenia una mica d'espai, I la roba del nen de l'Aniol la vam posar a l'espai que sobrava i llavors vam tenir una maleta extra per poder facturar la tombona i la taula. Les cadires, tenia una cadira i una que em va donar un equatorià, sí que es van quedar allà.
Mm-hmm. Llavors, tot això sí que ho podeu facturar sense cap mena de problema.
Sí. De fet, jo tenia molta por de quan passés la duana dels Estats Units, no? Amb 200 gels i sobres de polvos,
sí, clar.
Que, bueno, que al final era sucre, però que podien arribar a ser sospitosos, i no vaig tenir cap problema. La veritat és que va ser arribar allà, de fet no em van ni revisar la maleta, em van preguntar què hi anava a fer, vam dir que anava a córrer, van riure, el de la duana deia, ah, jo també corro, tal, i ja està, vam passar molt bé. La veritat és que em va sorprendre perquè jo pensava, ostres, amb tot el que porto quan passi pels rajos X igual s'espanten, però no.
Set parells de sabatilles vaig escoltar o no? O en portaves, sí, més?
No, portava 7. Jo portava 4 de muntanya i 3 d'asfalt. De muntanya portava unes Exodus Ultra 2, unes Endorphin Trail i unes Hoka Speed Goat 5. I després portava unes que no les vaig arribar a fer servir, que són les millors que tinc, i me les guardava per l'últim dia, però mira, em vaig quedar sense arribar-hi, que són les Endorphin Edge, que són les de Saucony que tenen placa de carbono i tenen bastanta amortiguació i són lleugeres. Potser si les hagués fet servir abans m'hagués anat millor la cosa, no ho sé.
Bueno, això mira, i això mai ho sabràs.
No. De fet, vaig començar allò, rotllo, per les més pesades i anar reduint per tenir bones sensacions, sempre. I després d'asfalt portava una Saucony Triumph, que em van anar superbé la primera nit, unes Triumph 20, número 20 em sembla que són, em van anar superbé la primera nit perquè tenen molta amortiguació, i a la segona, que ja tenia els peus més inflats, és quan no em van anar bé, i llavors vaig anar totes les altres nits amb unes Brooks Glycerin, que em van anar molt bé també, tot i que tenen una mica menys d'amortiguació, però a nivell d'amplada del peu em van anar molt bé. I les altres que vaig portar eren unes Topo Spectre, que en teoria també tenen bastanta amortiguació i són lleugeres, el que passa és que les vaig notar massa flexibles. I quan fas tants quilòmetres va bé que siguin rígides perquè el peu pateix menys. I llavors no les vaig portar res, 3 o 4 voltes, i quan vaig veure que no m'acabaven d'anar bé me les vaig canviar.
Déu-n'hi-do, i totes aquestes sabaties suposo que ben provades a casa abans de portar-les cap allà, ja sabent que et donarien un bon rendiment, i cadascuna en el seu moment, lògicament.
Totes les havia provat i totes sabia que em donarien un bon rendiment. El que passa és això, no? Fins que no portes, per dir alguna cosa, 200 quilòmetres, no saps el peu com el tindràs per posar-te les bambes, i si et aniran bé, si t'apretaran una mica més de davant, si una mica menys.
Aleshores, bueno, quan, fins que no ets allà no acabes de definir. Encara que tinguis tot planificat, és difícil.
Hem parlat de molta planificació, Sílvia. Sense aquest Excel, haguessis sigut capaç. Ara imagina't hipotèticament que aquest Excel, doncs, es perden, es cremen, es trenquen, no els tens. Haguessis sigut capaç de poder assistir a l'Oriol durant 90 voltes?
No, gens, perquè a més, a part de l'Excel que ens fa l'Oriol, jo m'apunto a banda tot, perquè per exemple ell ens posa, necessito tal, doncs vale, aquesta combinació com es fa, no? Aquesta beguda, què comporta posar, quantes cullerades de cada cosa, perquè tinc molt mala memòria, amb això sóc molt dolenta, i necessito tenir molt clar cada cosa que és, quines quantitats hi van, o sigui que a més jo em faig un document addicional amb informació extra perquè sí que de memòria impossible. No, no, no.
Per aprendre't quines bambes significa cada color, no? Perquè jo dic, vull les Triumph! I això s'ha d'apuntar a elles, són les de color blanc.
Ara estava jo pensant,
Bueno, les bambes encara.
Jo a la meva dona li començo a parlar de models, marques de sabatilles, de marques, de diferents gels, begudes, i explota el cap. Vull dir que estàs... Ara podries dedicar-te tranquil·lament a treballar en una botiga de suplementació, no sé, tipus Camarasa, que tenen roba, que tenen sabatilles, que tenen gels, que ho tenen de tot, no?
Sí, no, ara una mica més d'experiència tinc, però sort que m'ho explica bé i m'ho apunto, perquè si no, no és el meu fort, això.
Sílvia, tu què et dediques als productes gourmets relacionats amb l'embotit i el pernil? Vas poder portar-li una mica de pernil ben tallat, com ho fas tu o no? O no us ho van deixar
No, de
entrar...
fet això ja no ho teníem planificat perquè ja sabíem que no podríem entrar, que de fet potser ara, sabent com va anar, haguéssim pogut, però no ens la vam voler jugar. I m'ho vaig guardar per la tornada, això vaig dir, serà el premi de...
Ja l'hem gastat, el premi.
Oriol, Sílvia, teníeu algun pla B per si es perdia alguna cosa durant el vol o no?
Doncs no. No, no. A veure, sí que jo sabia molt bé què portava cada maleta perquè en cas de que fos necessari poder-m'ho comprar allà. La veritat és que una de les sorts que sigui a Estats Units, a prop d'una gran ciutat, que bueno, Nashville tampoc és Nova York, però és una ciutat que té de tot i té grans magatzems i té botigues d'esport i tot, és que gairebé tot ho hagués pogut comprar allà, amb la qual cosa, com que anàvem una setmana d'antelació, jo no patia gaire en aquest sentit, de que tindria temps en cas de perdre alguna cosa, d'anar a comprar el que fes falta. O fins i tot si la maleta triga 2 o 3 dies en arribar perquè, jo què sé, se n'ha anat a Sibèria en lloc de... La Sibèria ara potser seria complicat, però
Sí.
s'ha anat a un altre lloc que no sigui a Nashville, que és on anàvem nosaltres, ho haguéssim pogut recuperar i no hagués passat res. Clar, si vas amb 1 o 2 dies d'antelació, aquest marge no el tens.
La Big Dogs començava el dia 21 d'octubre. Quin dia arribeu vosaltres? Us instal·leu a una casa de lloguer, m'imagino, i aquesta casa, a quina distància està de la sortida?
Nosaltres vam anar cap allà el dia 13, vam arribar el dia 13 a la nit allà, és a dir, el divendres de la setmana anterior, quasi bé 8 dies abans de la cursa, i vam agafar una casa, com que érem 6 pisos i apartaments, allà tampoc n'hi ha gaires i no vam poder agafar, vam agafar una casa que era un Airbnb, i la veritat és que vam estar superbé perquè la propietària vivia ben bé al costat i ens va ajudar molt.
I
I
van poder
estava
gestionar
i
bé
vam
el
poder
jet
gestionar
lag.
molt bé el jet lag, clar, perquè en una setmana més o menys tens temps d'acostumar-te als horaris d'allà. Sí que de la cursa estava uns 25 minuts
Sí.
i tenia grans magatzems, re, a 5 minuts de la casa, vull dir que vam poder anar a fer tot el que havíem de fer sovint. I molts parcs infantils a prop també perquè el nen pogués
Important.
entretenir-se.
Això és important, això és important.
Sí, els que tenim nens ja ho sabem que s'ha de buscar sempre això.
Un cop ja esteu instal·lats, torneu a repassar els Excels, a desmuntar totes les maletes, mirar que no falti res, és a dir, quantes hores perdeu en obrir maletes i endreçar-ho tot per després poder-ho portar tot cap a la zona de sortida i arribada?
Sí, en el meu cas ja el dissabte, és a dir, vam arribar en divendres, doncs el dissabte
ja vam anar a fer totes les compres que necessitava, perquè si alguna cosa no la trobàvem, tenir temps i marge per buscar-la.
I ens vam passar bastants matins
I ens vam passar bastant matins
al
al
Walmart
Walmart, per això,
comprant
no?
coses.
Provant diferents tipus de pa de motlla, de llaminadures, de fruita deshidratada, una mica de tot. Però és això, vam fer-ho quan abans millor per tenir marxa. I la veritat és que tot ho vam trobar bastant ràpid en general.
I un parell de dies abans de la cursa ens vas fer més o menys una explicació de tot el que teníem i el dia abans un altre cop
Exacte, vaig fer una
més
classe,
intens.
vaig fer una cla dues classes magistrals a la Sílvia i al meu pare, per explicar-los una mica què era tot, què esperava i en el cas de que una cosa no funcionés, què havien de fer.
Aquí sí
I
que hi
amb
havia
això, més
plan
o
B,
menys.
plan C, no? Aquí sí que hi havia alternatives.
Sí, aquí sí que hi havia, doncs, això, no? Si això no m'entra perquè no em ve de gust, el que necessitaré és això. Si gasto alguna cosa de les d'emergència que porto a la motxilla, heu d'estar atents i posar-me en una de recanvi. I bueno, totes aquestes cosetes que són petites, però que han de tenir sempre en compte i que jo crec que és el que els estressa més.
Bueno, clar, en el meu cas, per exemple, doncs, tu portaves tres frontals diferents, saber com es carreguen aquests frontals, si uns porten piles, no porten piles, com per on es... perquè són coses que poden semblar tonteries, però quan et trobes allà en el moment, doncs has de saber reaccionar i saber manejar-ho ràpid.
Allà a la zona de carpes teníeu punt de llum per anar carregant bateries, telèfons mòbils i teníeu accés a internet o no?
A internet sí, però la cobertura no era gaire bona. Portàvem jo crec que 3 o 4 bateries portàtils per poder carregar. A part, els frontals portàvem piles de liti, que sobretot és el que va bé, i així ja aïlles una cosa de les bateries portàtils
Però allà no podíem endollar enlloc.
i no es
No,
podia endollar,
no
no.
teníeu punt de llum, és a dir, que ja havíeu de portar totes les bateries vostres, eh?
Sí.
Sí, clar, que si comptes estar gaires dies, doncs és important tenir això, no? Tenir la possibilitat de tenir moltes bateries. En aquest cas, una cosa que sí que és veritat és que com que teníem gent que estava a la casa, doncs si alguna s'hagués acabat i haguéssim necessitat de recarregar-la, haguéssim pogut fer aquest canvi.
És curiós, per això, que l'organització de tota una final, no?, d'aquesta Big Dogs Backyard Ultra no tingui un punt de llum perquè els corredors, en aquest cas les assistències, no puguin carregar doncs, dispositius que puguin necessitar durant els dies que duri la prova cadascú, eh?
Sí, tota l'electricitat la gastaven amb la part del timing i la zona d'organització. Ja, la veritat és que és una zona que és molt rural i hi ha una caseta molt petita allà al costat de la sortida i que és la que fan servir una mica per estar a dins l'organització i els punts de llum tots els gasten per lo que necessiten ells.
La cursa comença dissabte 21 d'octubre a les 7 del matí, hora vostra, 2 del migdia, hora nostra, hora aquí a Catalana, a Catalunya. Quan us instal·leu a les carpes i quan i com es fa el repartiment de carpes?
El repartiment, bàsicament, tu quan estàs com a inscrit et donen dos punts en els que pots estar. Ells tenen dues carpes gegants ben bé al costat del que és el corral, que és la zona de sortida, que és on has d'estar abans de que es doni la sortida. I són dues carpes grans i ordenat per la classificació mundial en la que estàs, no? La posició en la que estàs a nivell mundial. Tens un lloc assignat, no? Doncs el que tenia el rècord del món estava en el lloc més bo de la carpa i després anaven ordenant, doncs, com més avall estaves a la classificació, més lluny estaves. Jo en aquest sentit tenia una bona posició perquè estava en la posició número 9, aleshores estava ben bé a la primera fila i era només entrar i sortir. El que passa és que aquella carpa gran tenies un espai de metro i mig per 65 centímetres, que és bàsicament per deixar una cadira i poc més, que és lo just. I a més, l'assistència no hi pot estar mentre hi han els corredors. És a dir, a partir del minut 40 de cada hora ja no hi pot haver l'assistència. Si t'havien de deixar algú allà, ja t'ho han de deixar preparat abans i fins que no tornen a marxar els corredors, les assistències no poden tornar a entrar en aquesta carpa.
I després la carpa, aquesta és una, i després teniu l'altra carpa, és a dir, a la que sí que allà podíeu descansar, dormir, i teniu, vaig veure també cortines per si que no entrés tanta llum.
Sí, bé, les cortines les vam muntar més o menys nosaltres, però sí, teníem unes carpes que eren d'això, carpes de 3x3, que tenien tres parets, diguéssim, la carpa, i eren compartides amb un altre corredor. Aleshores, tenies aquella zona que allà hi podies tenir una tombona, i podies tenir una mica més d'espai, les assistències hi podien estar amb més tranquil·litat, i realment la idea és que no estiguessin pensades perquè els corredors passessin la majoria part de les voltes allà, però efectivament quasi bé tots els corredors quan tenien l'estona de descans anaven en aquella zona. I a mesura que es van anar eliminant corredors i van quedar carpes buides, doncs la gent es va anar distribuint de manera que cadascú tenia una carpa i hi havia més intimitat i era més fàcil poder dormir allà.
Vaig arribar a veure...
I tot això ho vam anar a preparar el dia abans.
Tot això, sí, exacte, tot això ho vam anar a preparar el dia abans de la cursa, a partir de les 10 ja et deixaven anar-ho a preparar, ja vam anar allà a descarregar coses perquè et deixaven arribar amb el cotxe fins allà i vam descarregar doncs, tot el material que portàvem, que era bastant, tant la tombona com la taula, com caixes amb tot el material, ens vam muntar uns penjadors allà per tenir-ho tot ben organitzat, vull dir, teníem allà, vam muntar un bon tinglado.
Déu-n'hi-do.
I va anar bé, vam posar fins i tot penjador, vam comprar uns penjadors baratos al Walmart i els vam penjar perquè per penjar les jaquetes, la veritat és que també, per exemple, semblen tonteries, però va anar molt bé, si no tot va de qualsevol manera. I això ho vam preparar el divendres, vam fer-ho al matí per tenir temps per si ens faltava alguna cosa i ens va anar molt bé. I després ja vam aprofitar per descansar el divendres a la tarda.
Clar, tot això, hem parlat de que tenies 4 o 5 tipus de gels, tota la maltodextrina, la cafeïna, tot el que portàveu. Com Sílvia, com tu classificaves tot per tenir-ho tot a mà, saber en tot cas què era cada cosa i després ser àgil a l'hora de donar i no equivocar-te?
Clar, això en aquest cas, el pare de l'Oriol, com que va ser el primer en fer l'assistència, s'ho va organitzar una mica a la seva manera. Com que és una persona molt ordenada, de fet, ja està tot bastant ordenat, ja, i era fàcil de localitzar. Llavors jo quan vaig arribar, sí que potser em vaig fer algun canvi per tenir-ho jo una mica a la meva manera, però va ser ell qui ho va ordenar tot. I bàsicament va ser...
Sí, bàsicament teníem una caixa amb menjar, una caixa amb beguda, o les coses per la beguda, i després teníem una organització, un organitzador d'aquests que es pengen, que són penjadors, doncs, que teníem doncs, des dels frontals posats, els mitjons, algunes coses que siguin així més ràpides d'agafar, i llavors hi havia una caixa en la que hi havia tot el que és la roba de recanvi i I la roba d'abric també, per si feia falta, doncs portava fins i tot mitjons impermeables per si plovia que els peus no s'emmullessin molt, no?
Ara que ho dius, la meteorologia us va acompanyar, no us va ploure cap dia,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Us va arribar a ploure?
El que passa és que quan vam marxar com 8 o 10 dies abans cap allà, no sabies si podia canviar i podies tenir pluja, no? Portava dos impermeables, portava una mica tot de roba de pluja, perquè al final, si estàs moltes hores sota la pluja i tot et pot acabar calant, doncs poder tenir una mica de recanvi, no? fins i tot pantalons impermeables. I les sabates les teníem totes posades a sota la tombona, que va anar bé perquè era fàcil de treure.
Escolta, sí, de dia feia molta calor, però a la nit hi havia molta humitat, llavors... Mm.
Vaig veure durant l'streaming que hi havia gent que durant el dia es posava gel amb una mena de buffs, bueno, es posaven gel per la calor. Vosaltres no sé si vau fer servir o no glaçons, però que els portaven des de fora, perquè si no hi havia electricitat per mantenir el gel, l'havies de portar de fora i tenir-lo amb neveres, no?
Hi havia gent que tenia unes neveretes, sí, els hi portaven de fora. Nosaltres no ho vam fer servir, jo realment vaig optar més per... sobretot al principi de cada volta de les de dia es feia un trosset d'asfalt que es anava fent uns 800 metres o això i tocava bastant el sol i feia bastanta calor. Jo vaig optar per aquella estona anar lent per no patir més del compte un sobreescalfament i després anar al bosc hi havia ombra i ja està, es portava bé. Jo crec que el fet d'estar entrenant aquí a Catalunya amb sol i la calor que ha fet aquest estiu va fer que jo realment tampoc considerés super necessari tenir això, no? Els glaçons o això. Potser sí que és veritat que si a les voltes aquestes últimes que m'estava dormint hagués portat glaçons, potser sí que m'hagués ajudat, no ho sé. Una
Podíeu
cosa que
compartir
hauré de provar.
i una pregunta, en aquest cas per la Sílvia, podies demanar ajuda a un altre assistent? És a dir, ara imagina't que l'Oriol et diu: "Escolta, no sé si pots aconseguir glaçons, tu no en tens, però no sé si l'assistenta o l'assistent d'un altre corredor, doncs et podia deixar glaçons en aquest cas." Estava permès aquest intercanvi de material?
Sí, que estava permès. De fet, al costat tenia un corredor australià que la seva assistència em va ajudar en diverses coses, com això, posar les cortines a la carpa i no sé què més em va donar, i ell també va demanar alguna crema, alguna història, vull dir que hi podia haver intercanvi.
Sí, això sí que deixen, i de fet, el que diuen és: si hi ha una parella d'assistent corredor que queden eliminats de la cursa, si volen, poden estar ajudant i fent d'assistència a un altre corredor. No et poden deixar, no deixen entrar assistència, més d'una assistència per corredor durant la cursa, però sí que, per dir alguna cosa, imagina que som dos corredors catalans i un queda eliminat, doncs l'assistència i l'altre corredor, els que queden eliminats, podrien estar fent d'assistència en el primer. Cosa que, clar, això ajuda molt, sobretot a la gent que va més en grup, ajuda molt perquè poden tenir molta més assistència fàcilment.
Oriol, Sílvia, teniu calculat els litres d'aigua que en aquest cas, Oriol, has arribat a ingerir o no?
Uf, mira, jo diria que he ingerit, comptant la beguda més l'aigua, acabaria sent un mig litre per volta, una mica més a les voltes de calor. Per tant, doncs imagina't, 45 litres, 50 litres potser posaria.
Déu-n'hi-do, 50 litres, i això que a vegades ja la majoria de nosaltres a dures penes bevem litre i mig, 2 litres al dia, doncs això surt a 10 litres, 10-12 litres per dia. I ara potser una pregunta que molts oients potser s'estan fent. Hem parlat de la 200 gels, tota la quantitat d'isotònica, de sals, de maltodextrines, de material que igual has hagut de comprar abans d'anar cap allà, material i menjar que has comprat allà, els vols, el lloguer, tot plegat. Si haguessis de fer un pressupost, perquè ara imagina't que jo et dic: "Escolta, Oriol, d'aquí 2 anys m'ho curraré i arribaré a estar a la final de les Backyard Ultra." Quants diners costa estar o ser-hi a la línia de sortida?
Mira, se'm fa una mica difícil perquè, clar, ho tinc tot barrejat, que al final hem sigut 6 persones allà als Estats Units que no faria falta. Però jo et diria que per un corredor més un assistent, comptant vols, allotjament, cotxe de lloguer, i
Material.
tot el material i nutrició que es necessita, que bueno, això ja depèn de cadascú, però jo et diria que de 4.000 euros no baixa, i fins i tot una mica més. Perquè, clar, quan ets allà també t'has de comprar el material de càmping. Allà ells et posen la carpa buida i t'espaviles. Vol dir que t'has de comprar això, no? Una tombona, una taula, i el menjar d'allà, de seguida et gastes 400 o 500 euros només en menjar i coses per estar allà. Més la nutrició que et portes d'aquí, si és una mica específica, que normalment ho és perquè l'has volgut provar i testejar, doncs també et gastes quasi bé 500 euros més. Més el menjar normal, o més si et vols comprar vambes, que més o menys, clar, necessitaràs unes vambes que no portin molta tralla, perquè si no, també ja estan més fumudes d'esmorteïment i tota la pesca. Per tant, també, potser pots passar amb 2 o 3 vambes, eh? Això ja cadascú. Jo volia portar una mica de marge per assegurar que si tenia fregaments amb una em podia posar les altres, i al final m'ha anat bé portar una mica de varietat. També et gastes quasi bé 600 o 700 euros amb vambes. De roba no em vaig gastar gaire perquè, mira, he aprofitat més o menys el que tenia, i amb les camises de Flying Burrito he anat superbé. Però bueno, comences a sumar i el bitllet d'avió et val això, gairebé 1.000 euros. Un cotxe de lloguer per una setmana i mitja també t'acaba costant 1.000 o 1.000 i poc, i
Déu-n'hi-do.
l'allotjament allà és car. Si estàs en una casa i et pots fer el menjar encara, però si és en un hotel, acabes pagant també
Molt.
100 o 150 euros per nit per una parella, més el menjar als restaurants.
Déu-n'hi-do, doncs que
És
la gent...
car, és car, el que passa és que és una experiència que per mi val la pena.
La inscripció em sembla que no costava res, no? Com a mínim la inscripció sí que no havíeu de pagar res.
La inscripció per la gent que teníem Golden Ticket, no? Golden Ticket és el que s'aconsegueix a les finals estatals si ets campió de l'estat, tens el Golden Ticket i això fa que et surti gratuïta la inscripció. Si vas amb el que n'hi diuen Silver Ticket, que són els passis que aconsegueixes doncs, per ser dels 30, 40 o 50 millors del món que has fet un número de voltes per poder classificar, això sí que llavors et val 300 euros la inscripció.
Déu-n'hi-do. O sigui, a més, 300 euros, sí, en el teu cas, com que eres campió d'Espanya, que ho vas aconseguir-ho l'any passat, a l'octubre de l'any passat, això que t'has estalviat, però tota la resta de corredors que no han guanyat al seu país i que tenen bones voltes i han volgut anar-hi, doncs han hagut de puguinar extra, doncs 300 euros. I jo vam
Sí,
dir-ho a la...
hi ha molts països que les organitzacions de Backyard Ultra d'aquell país o fins i tot alguna federació, això, paguen alguns diners als corredors per ajudar-los a anar-hi. Però
Aquí em
aquí hi
sembla...
ha dos veles, que
Sí,
diuen.
sí, sí. Ja ho vam parlar la setmana passada. El guanyador s'emportava 1,6 dòlars, eh?
Exacte, 1,6 dòlars, una inscripció per la Barclay Marathons i la medalla.
Bueno, en fi, ja vam fer el comentari la setmana passada. I ho vas dir-ho tu, que semblava com una falta de respecte gairebé. És com si el Lazarus Lake se'n fotés de... Veniu aquí,
Sí, és el paper aquest que vol fer per mantenir aquesta mena de posició de mite que té en el món de les curses.
Déu-n'hi-do. Doncs, escolta, si la gent té, com que tindrem més sovint aquí al Fem Muntanya, ara et deixarem descansar. Hem tingut dos converses de gairebé una hora cadascuna. Deixarem descansar una mica, recuperar-te, que puguis fer altres coses. I com que tornarem a tenir, parlant de material, que d'això en saps un munt, doncs que els oients, a través de Spotify, ens deixin preguntes, a través de la comunitat de Telegram, doncs també que ens deixin les dubtes, les preguntes, que sigui ja sobre les Backyard o sobre material. També li podeu fer arribar a l'Oriol. O qualsevol altra coseta, teniu també el nostre correu electrònic femmuntanya@femmuntanya.cat. Ho classificarem tot i la propera conversa doncs, li anirem també traslladant a l'Oriol totes aquestes històries, aquestes preguntes, aquests dubtes. Jo em sembla que ja m'he quedat ja... No, el guió l'he polit. No sé si hi ha alguna cosa que vosaltres doncs, volguéssiu comentar que no ho hem dit en aquesta horeta.
Mira, abans d'acabar m'agradaria, perquè hem parlat just avui, que hem parlat amb la Sílvia i del meu pare com a assistència també, que m'han fet d'equip, agrair-los un agraïment super, super gran, però també vull agrair-los tant a la Laia Díez, que m'ha fet d'entrenadora durant tot aquest temps per arribar fins aquí, com al Xavi Sebastià, que m'ha ajudat molt a nivell de nutrició i hem aconseguit una perfecció que no m'esperava. I a l'Oriol que és el fisio de Cos Morera, que també m'ha ajudat molt tot aquest temps i m'ha estat preparant i ajudant en les mini lesions que he anat tenint en tot aquest temps. I la veritat és que gràcies a ells tres he arribat a la cursa en un estat de forma i de preparació que és únic. Llavors volia, ja que l'altre dia no ho vam comentar, fer un agraïment a aquestes tres persones que la veritat és que m'han ajudat moltíssim.
I si jo des d'aquí, a més, faig una crida, si hi ha alguna marca, o des d'aquí ja no si hi ha una marca, demano, si us plau, que hi hagi alguna marca de casa nostra que doni un cop de mà a l'Oriol per als seus reptes, perquè l'Oriol ara potser no anirà a la Backyard l'any que ve, ja veurem, però continuarà fent reptes, continuarà fent coses, no pararà i escolta, un cop de mà a nivell econòmic per sufragar, no?, una miqueta... doncs, aquestes despeses, doncs, escolta, animem, que hi ha moltes empreses i n'hi ha empreses que a vegades, doncs, bueno, malament tampoc els hi va, doncs que donin un cop de mà, que, escolta...
jo estaria molt agraït.
Crec que amb el tour que t'has fet d'entrevistes tant a ràdios catalanes, ràdios espanyoles, també altres mitjans, a televisions, a TV3... doncs que se t'ha vist córrer, han posat moltes imatges teves, jo crec que més d'una marca li hagués sortit en compte, doncs, col·laborar i sufragar una miqueta part d'aquestes despeses. Això ja és una... faig aquesta crida també com a amic, perquè l'Oriol i jo ens coneixem des de ja fa uns quants anys i crec que és d'obligació dir-ho.
Merci, Xavi.
Gràcies, Xavi.
Doncs, Sílvia Pou, moltíssimes gràcies per aquesta horeta, aquesta conversa. Jo crec que també està molt bé escoltar l'opinió i escoltar les vivències, les anècdotes de la persona que ha estat, no potser 90 hores, però sí que 50 al costat de l'Oriol i donant-li tot el que necessitava, que no era poca cosa. Moltíssimes gràcies i anirem parlant. Cuida't, Sílvia.
Gràcies a tu, Xavi, per ser-hi sempre.
I Oriol, ens veiem ben aviat, que ara que ja no has de donar tantes voltes i no has d'entrenar, a veure si ens veiem un dia i fem una ruta pel pati de casa.
Això, per penjar-lo al comut.
Cuida't molt. Una abraçada.
Vinga,
i ens escoltem aviat. Salut.
Fins aviat. Adeu. Una abraçada.
Fem muntanya.